Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Júlia Julbé. Pendents de València, on els bombers continuen buscant a aquesta hora una desena de persones desaparegudes a l'incendi d'un edifici al barri del Campanar. Entre els desapareguts hi ha uns pares i els seus dos fills, un recent nascut i un nen de 2 anys. Els efectius estan refredant a aquesta hora les façanes per poder accedir a l'interior dels habitatges. Segons dades provisionals, hi hauria almenys 4 morts, encara no identificats, i una 15ena de ferits. El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, n'ha donat més detalls.
A la espera de que puedan entrar los bomberos y nos vayan dando datos de lo que van encontrando. Se han llegado a atender a 15 personas y afortunadamente, si hay alguna buena noticia esta mañana, es que no corre riesgo en este momento la vida de ninguna de esas 15 personas. De esas 15, 7 han sido bomberos y de las 15 solamente ahora mismo están 6 ingresadas. Las otras 9 han sido dadas de alta directamente.
Les flames van començar la tarda de dijous i ràpidament es van propagar per tot l'edifici. Aquest matí, un equip tècnic de bombers encara sobrevola l'edifici per garantir la seguretat, com dèiem, per tal d'accedir al seu interior. Manuel Agora és un dels testimonis que ha viscut directament aquest succés. Té un laboratori a només 50 metres de l'edifici calcinat. En declaracions a la caravana de Ràdio Estel, explica quin és l'estat del bloc.
Bueno, es un esqueleto. Era un edificio emblemático en el barrio No Campanar. Es un barrio anexo a un pueblecito que ha quedado absorbido por la ciudad de Valencia. Pero la zona nueva pues se hicieron en el 2000, del 2003 al 2008 muchas edificaciones parece ser bien construidas, pero que luego se ha demostrado que no. Tenía 2 alturas, 2 bloques. Se ha visto en la televisión, es el mismo conjunto.
Per ara es desconeixen les causes d'aquest incendi. Els experts però apunten que el material de l'edifici de la façana, el poliuretà, hauria propagat ràpidament aquestes flames. S'han establert 3 punts d'atenció, tant per als veïns afectats com per als familiars de les persones que encara, com dèiem, no s'han pogut localitzar. El president del govern espanyol, mentrestant, Pedro Sánchez, s'està traslladant ara mateix a València, on s'espera que arribi al voltant d'aquí una hora, a les 12 del migdia. N'estarem molt pendents i qualsevol novetat els hi explicarem. Avancem amb més qüestions. Aquesta hora pendents també de Rodalies perquè un incendi pròxim a la zona de les vies de circulació de trens entre Terrassa i Sant Vicenç de Castellet obliga a tallar la circulació a l'R4. Els bombers de la Generalitat a aquesta hora estan actuant a la zona. S'ha gestionat un servei alternatiu per carretera en aquest tram afectat. Més qüestions. El Partit Popular es personarà a la causa judicial del cas Koldo, que investiga Koldo García, l'exassessor del ministre José Luis Ábalos, per presumptes comissions irregulars durant la pandèmia. La secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha convocat avui i de manera urgent una reunió de coordinació i seguiment d'aquest cas a la seu nacional del partit, just l'endemà que Koldo García es negués a declarar i se li retirés el passaport perquè no pogués marxar d'Espanya. Sobre aquest cas, el president de la Junta de Galícia, Alfonso Rueda, demana al PSOE que doni explicacions. Són declaracions a Televisió Espanyola.
Parece un caso grave y lo que creo que tiene que haber, pues las repercusiones y ramificaciones políticas que está viendo son explicaciones. Yo ver a altos representantes del Partido Socialista, incluido el presidente del gobierno, intentar desviar la atención, intentar embarrarlo todo y no referirse en ningún caso a estos temas concretos que estamos viendo todos, creo que es una buena estrategia. Supongo que durante estos días habrá que dar muchas explicaciones.
I abans dels esports, una darrera notícia. La Policia Nacional ha detingut 5 integrants d'un grup criminal dedicat al cultiu i producció de marihuana en 3 domicilis particulars de Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro i Platja d'Aro. Tot això al Baix Empordà. Els detinguts cultivaven la droga en els domicilis particulars, enganxant-se a la llum del subministrament elèctric de manera il·legal. 2 dels detinguts són de nacionalitat espanyola i la resta de nacionalitat francesa i holandesa. Les 11 i 4 minuts. Ara fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva d'avui amb Pol Corredoira.
El València i el Llevant sol·liciten a la Lliga l'aplaçament dels seus partits en solidaritat amb l'incendi del Campanar. El València, a més, fa uns minuts una nota de premsa en la qual diu que ja treballen per a posposar el partit d'aquest dissabte contra el Granada i lamenta profundament els fets que qualifica de catastròfics. El Granada, per la seva banda, ja ha dit que ha rebut la proposta i que li donarà suport. El Llevant també ha fet el mateix, requerint a la Lliga l'aplaçament del seu enfrontament amb l'Andorra. El Barça ha publicat un missatge de condol pels familiars de les víctimes i de solidaritat amb els afectats, així com la Federació Espanyola de Futbol i altres entitats esportives de tot l'estat. Ho anirem seguint al llarg d'aquest matí. Parlem ara de la selecció espanyola femenina, perquè Alexia Putellas no jugarà finalment avui les semifinals de la UEFA Nations League contra Països Baixos. Montse Tomé, que ahir no va acabar de concretar si la faria jugar o no, l'ha deixat fora de la llista de convocades pel partit d'aquesta nit.
Doncs amb aquesta notícia quedem. Gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora serà a les 12 del migdia. Recordin que sempre també poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel, on hi trobaran la resta d'actualitat. Fins les 12 els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de La Caravana.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, amb Joan Trias.
Encuentro cobijo dentro mi guarida, la cueva donde me curó las heridas. Guardo mis verdades, también las mentiras, libretas repletas de letras prohibidas. Me paso los días en otra dimensión, mirando pa'l techo busco inspiración. Me meto hasta el fondo dentro del cajón y cierro los ojos pa' verme mejor. Ven a mi trinchera, mi ser.
6 minuts que passen de les 11 del matí i això que estem escoltant és Cueva, un dels temes del nou disc de la rapera i ballarina Oli. L'àlbum es diu Clavada i és el primer que publica l'artista barcelonina. Les cançons que apareixen al disc ens fan recórrer per aquelles emocions i aquelles vivències que ens han marcat de per vida, ja siguin dols, records, ferides, però també hi ha lloc pels moments dolços i per records bonics, i tant que hi ha lloc. Un disc de 13 cançons que ha sortit avui i que nosaltres tenim el plaer de presentar en directe amb la mateixa cantant. Oli, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Esa sonrisa me atraviesa como un puñal. Esa llamada no se aguantaba ni con puntal. La vida se amarga, pero somos saladas como estas lágrimas que caen como cascadas.
Escolta, avui publiques el primer disc, Clavada. Com ho portes, tot plegat?
Pues bé, la veritat és que estic bastant emocionada. És com...
Més emoció, fort, que... més emoció que nervis o més nervis que emoció?
És una barreja. No sé què és, però... Però bueno, són nervis bons.
Quin dia dius, escolta, jo vull cantar, però és que a més vull professionalitzar-ho?
Pues, bueno, jo amb el rap vaig començar amb un grup de raperes, la Clica Pica, que vam fer un taller com autogestionat entre nosaltres i ens vam com anar empoderant. I el que passa que, bueno, doncs mica en mica, no, jo tenia ganes de dir, bueno, m'agrada el rap, però m'agrada també molts estils de música que ballo, com m'agradava un rap més melòdic i així, llavors vaig dir, bueno, vaig a investigar una mica jo també, no, que és el que em neix, i llavors pues, he fet una cosa més fusionada.
Què t'ha implicat llançar-te en el món de la indústria musical?
Pues... De moment, la veritat és que a mi em feia molta por, no? Perquè pues, el ser dona, no? Tens tot el síndrome aquest de la impostora, tens un munt de, no? Com d'inseguretats i tal, i la veritat és que pues, ha sigut guai, perquè no? Com, és com que reps, amb la xarxa que he creat, no? Com que reps moltes paraules d'ànims, coses boniques, i no sé, com també altres músiques t'inspiren, i llavors pues, com que dic, vale, pues, hi ha una part hostil, no? Uh-huh. I una part en la indústria, com a tot arreu, però també hi ha una part molt bonica, no? I guai de dir, vale, ostres, quina xarxa hem fet.
Em deies una cosa importantíssima, em deies, com a dona, ja he patit el síndrome d'impostora i tot el que implica. Hi ha poca dona, no, en el món del rap?
La veritat que sí. O sigui, jo crec que, no, que ho dèiem amb altres companyes, com que és un reflex de la societat en si, no? O sigui, la música com... Bueno, no sé, com que en les coses que impliquen l'espai públic, el fet d'exposar-se, de, no? Pues sí que... costa que hi hagi referents dones o altres identitats, i, no? I llavors jo crec que també és guai, no? Que aquesta part és com, vale, costa, i alhora dir, bueno, jolín, igual també tenim coses a dir i és important, no? Que estiguem i que pues, hi hagin referents, sobretot, sí.
I hi ha un referent avui, la Oli, amb un disc nou que es diu Clavada. Per què Clavada? És una mica aquí estic jo i aquí em quedo?
Podria ser, però també ha sigut una mica arrel de totes les coses que he anat vivint durant aquest any, no? Com que m'he donat compte que hi ha pues, moltes coses que m'han atrevessat i llavors també per això no? Clavada, com que et deixen marca i hi ha coses que t'atreveixen com la mort, la vida, molts canvis, no? I això era com una mica transmetre que hi ha moltes coses que ens atreveixen a totes i que... I llavors, pues, per això, sí.
Precisament el teu nou disc ens fa recórrer per emocions, per vivències que ens han marcat la vida, no? Volies que fos un recorregut emocional, no?
Sí.
Cosa que em sembla també molt sorprenent del rap, perquè jo quan penso en rap, i ja dic jo, no ho sé la gent, però jo quan penso en rap penso sobretot en parlar, en cantar de causes socials, eminentment, no? No de causes emocionals.
També, no? Però jo crec que també com això, com lo personal també és polític, no? Pues també cal mostrar-ho, no? I jo crec que també he volgut transmetre que és important el fer xarxa entre nosaltres i com crear una vida més col·lectiva, no? I més compartida. O sigui, que el que a mi em passa ho pugui compartir amb la resta i així, com fer vincles forts, no sé, com que també crec que és una part que s'ha de reivindicar, no?
Ella és la Oli, això és Clavada, i això és Faro.
No me salen las palabras, estás en este viaje, te llevo de equipaje. Y no me surtan las paraules, a por tu viatge, a tu cala equipatge.
Dos preguntes respecte a aquest tema, que és un dels que m'apassiona d'aquest disc. Primer, en aquest tema dius no em surten les paraules. Precisament per això cantes?
Sí.
Per explicar el que no et surt parlant?
Exacte, sí. Crec que és la meva via d'expressió, aquesta i el ball, no? Com a vegades costa expressar molt el que sentim, no? O el que ens passa, i és com que, no? De cop ho vomites o et surt així i dius, uau, no sabia que això... Estava, no?, dins. Sí.
Fer música és fer teràpia, també, d'alguna manera?
Per mi, sí. O sigui, per mi, total i absolutament. O sigui, a vegades penso, no sé... Clar, com per mi és la meva eina, dic, no sé quines eines té la gent per, no? Per viure en aquest món, no sé. Per mi és aquesta i dic, uah, sort que està.
I una altra cosa que m'ha apassionat d'aquest tema, que és que normalment trobem en un disc cançons en català, en castellà, i solem preguntar allò de per què ho fas en català, o per què ho fas en castellà, o per què ho fas en les dues llengües. Però és que amb una mateixa cançó jo no m'hi havia trobat. No és una cançó bilingüe.
Ja.
Per què això?
Perquè jo, a mi em passa que quan penso en castellà i en català. Llavors, això es veu reflectit en la música perquè és el que em passa a mi, no? Que hi ha vegades que em parlo a mi mateixa en català, altres en castellà, i així és, bilingüe.
Això era Faro, una cançó, un tema que ens parla de dols, de ferides, però també trobem coses boniques en aquest disc, i tant que trobem coses boniques com Revolver.
Quiero brindar por tenerles y acompañarme también. Por abrirme el camino con ellas, el infinito por recorrer. Tanto que aprender, una carpeta de recuerdos que proteger. Estando, estando, que no os lo puedo devolver. Sois mi arma y mi fuego, mi revolver. Mi arma y mi fuego, mi revolver.
No sé si podríem dir que és un disc ple de lletres dures, com dèiem abans, però que a la vegada són com aquest revolver esperançadores que ens empenyen a viure en un món més crític, més reflexiu. Som prou crítics a la societat catalana?
Uf!
Ahí va.
Jo crec que no, que, bueno, que tenim molts privilegis, no?, i llavors pues, ens costa, no?, una mica ser crítics i perquè estem una mica còmodes, no? No sé, dic en general, eh? O sigui, almenys parlo per mi, i llavors crec que a vegades pues, no? Costa una mica perdre aquests privilegis o repensar-se una mica, no?, què estem fent a nivell col·lectiu.
Deia que és un disc que també ens parles molt de dol, però ara que estem parlant de coses boniques, quin és el record més bonic que recordes?
El record? Pues, no sé si és un record que recordo o m'ho he inventat, però a la portada del disc, no, surt una imatge meva de petita, on surto amb una gorra, un xupete, no? I és una foto que em va fer el meu pare. Llavors, pues, això em recorda, no?, que he tingut la sort pues, de tenir una família que li dona importància a l'art, al que faig, i bueno, i que em penso en plan, bueno, mira, des de petita, no?, ja tenia ganes de fer això.
Portar el disc, que la tenia aquí preparada i que de veritat és una delícia de portada.
Sí, sí. Ja, ja.
Tenies pinta de rapera, ja.
Ja, ja, és que... clar, és que quan la vaig veure vaig flipar. Sí, sí.
Més cançons d'aquest disc, va.
Llevo esa cría asustadiza y valiente que teme al miedo y que también lo vence. El mar le trae calma cuando escupe sus olas. La llevo pegada como sale las rocas. No quiero que se vaya, pero se me escurre cuando no la dejo salir. Me interrumpe, a veces me hace luces cuando estoy intermitente. Hay días que le subo el brillo para que salga deslumbrante. Se mueve deslizándose en modo serpiente. Suele ir y venir sin seguir la corriente. A veces se esconde, otra se aburre. No quiere crecer y se sube a la incertidumbre. A veces se duerme en laureles, otras en Marte. A veces no sabes cómo formar parte. A veces están las nubes, otras en la luna. Vive del recuerdo demasiadas lagunas. La sebayum no la deja las foscas. Cala pluja para que surtin las monstras.
A veces están las nubes, otras en la luna. Vive del recuerdo demasiadas lagunas. La seva llum no la deixa a les fosques. Cal la pluja perquè surtin els monstres.
És duríssim, això. No?
Intensita, no?
Es parles del dol.
Sí, bueno, i aquí parlava una mica de no perdre com la nena interior, no? O... sí, llavors de...
També passem un cert dol interior? Des de la nena a l'etapa adulta?
Jo crec que sí, no? Que la vida són canvis i llavors... o sigui, el que m'he donat compte és que tot... són diferents etapes, canvis, dols que ni tan sols processem com a dols, no li donem importància o no se li dona i llavors després pues, estem una mica, no?, perdudes o no sabem què ens passa i crec que a vegades va bé aturar-se i dir, vale, ostres, no? Uh-huh. Bueno, això, com que hi ha molts tipus de dol, pot ser canviar-te de casa, pot, no?, com que sempre que hi ha un final, hi ha un, bueno, no sé, com... m'ha donat molt per aquí, saps, aquest any, per pensar molt això, en els canvis.
Anem a jugar una miqueta, ja que has viscut tants canvis, anem a jugar una miqueta. Ara tinc la fotografia de la Oli, que ens deia, que surt ella petita amb el xumet. Caramba, la llet important. què creus que pensaria la Oli petita d'un disc com aquest, o de que hagis pogut treure un disc musical?
Jo crec que fliparia, no?
Sí, eh?
Jo crec que fliparia, però que... o sigui, que diria, que guai, perquè no, és el que m'agrada, saps? I que llavors vol dir que estic fent el que realment, no?, em ve de gust.
Si fem un viatge cap aquí, abans ho deies, tu vas començar amb el grup La Clica Pica. Això s'ha acabat?
D'aquella manera, sí. Bueno, o sigui, no s'ha acabat perquè sempre ens... no? O sigui, vull dir, segueix el vincle, no? Jo què sé, sempre pues, és de la gent que els hi passo els temes, no? És com seguim, en certa manera, però sí que és veritat que a nivell musical hem dit, bueno, fins aquí. Fins aquí... sí.
Sí, com sigui, trobaves a faltar, encara que el disc és en solitari, trobaves a faltar el fet de compartir un espai de creació?
És que com ha sorgit que al final, no?, fem tantes coses en col·lectiu que pues, hi ha un munt de col·labos i, o sigui, m'he sentit molt, molt acompanyada.
Per això t'ho preguntava, sí. Perquè hi ha moltes col·laboracions,
sí,
en aquest disc, no?
Moltes, sí. És que he dit... però clar, és això, al final em venia de gust i, no?, és com, ostres, un tema i pensava, ai, no?, amb aquestes col·legues, amb no sé qui, i al final, pues mira, dic, sembla un disc en col·lectiu total.
Què aporta una col·labo en un disc que és absolutament propi?
Per mi és com que li dona altres perspectives, no?, al tema, és com una suma, no?, una, no sé, sí, per mi és com, uah, el que li faltava, saps?
Una maldició de que no calla, que me da la mano mientras nos decide. Fue una bendición.
cerrado y se hizo invencible.
Estaba lleno el cenicero entre la verdad y la trola. Sácame del agujero, finge que esto lo controlas. No me exijas...
Mira, per exemple, aquí trobem la col·laboració amb Les Bajas Passiones. Com va sorgir aquesta col·laboració?
Buah, va ser superguai perquè, pues... vam dir de fer el tema i d'allà pues, ens vam anar motivant i vam fer com un munt de coses. O sigui, vam anar a gravar a Madrid un videoclip, o sigui, tot molt... Va ser molt guai perquè no vam posar-nos cap tempo, o sigui, llavors pues, de poder-ho fer amb molta calma i com volíem, pues, això, vam acabar anant a Madrid, vam acabar fent uns cartells a la impremta col·lectiva, o sigui, com que al final... Vam col·laborar amb un munt de gent, vam fer com moltes coses que crec que si haguéssim tingut uns tempos així, super un ritme com és ara la música, no? Frenètic, pues no haguéssim gaudit i per mi va ser com, vale, així és com volem fer les coses.
Precisament, ara em deies, no volíem posar-nos cap tempo, no volíem que fos un treball frenètic. Ha estat un procés de creació a foc lent, aquest disc?
Sí, la veritat que sí. O sigui... Me l'he gaudit i com al final no he tingut una pressió, no? O sigui, ha sigut com això, ho trec quan vull, ho faig com vull, no? Que al final també jo crec que és la part guai d'haver-ho fet, no? A la meva manera, sí. Mm.
Un disc que has fet, per cert, amb el segell de Lyrics, no?
Sí.
Com comença aquesta també col·laboració?
Pues mira, a través de Les Bajas Passiones, no? Com a través del tema i així... I pues, vam començar a treballar juntes i la veritat que superbé, perquè jo, clar, sempre, no? Bueno, no sé, m'he autogestionat i així, i crec que és guai perquè m'han deixat fer tan bé com he volgut. O sigui, que a mi em feia por, en plan, bueno, com serà això de... Sí. No? I la veritat és que superbé, o sigui, sí, no...
Et feia por formar part d'un segell perquè creus... que així perdies una mica de llibertat?
Sí, perquè és el que, no, el que havia escoltat i... Però la veritat és que no he tingut gens aquesta sensació. Mai m'han dit no pots parlar de... No, és que he fet les cançons com he volgut, el que he volgut, la veritat, i ha sigut més un recolzament que... Sí, i tampoc cap pressió ni...
Per
sí,
tant, et quedes amb ells ja?
Sí.
Sí, eh?
Sí, de
moment.
Convençudíssima.
Sí. O
sigui, si em volen, jo encantada, sí, sí. Molt
el bé. Fet és que acabes de treure l'àlbum. Deixa'm preguntar-te on et podrem veure actuar properament.
Pues la idea és el 9 de maig. En breus anunciaré també les entrades i així. El 9 de maig farem un concert a la Sala Vol amb les col·laboracions i també amb ballarines i així. Serà molt guai. Sí, ara toca com preparar
aquesta,
el directe, sí.
9 de maig a la Sala Vol.
Sí.
Estàs treballant ja en nous... Jo sempre dic que quan venen músics jo sempre els hi pregunto perquè em trobo dos tipus de resposta i totes dues m'agraden molt, eh? Quan pregunto per nous projectes hi ha músics que em diuen no, jo acabo de treure un treball i vull gaudir-lo molt i ja veurem què faig. I hi ha músics als que no els para el cap i diuen, ja estic treballant amb el següent. De quins ets?
Jo estic, o sigui, estic de mancosetes, el que passa que amb la, o sigui, que el que em ve de gust ara realment és treballar al directe i
sí, eh?
Sí. O sigui, sí, em ve molt de gust pues, això, no, juntar-me amb totes les músiques, amb el ball, o sigui, com aquesta part creativa del directe em motiva.
Clar, és el primer disc en solitari. Ja t'imagines ser dalt d'un escenari que la gent et canti les teves cançons, perquè deu ser de les coses més emocionants que es viuen, trobo.
Sí, en veritat. O sigui, no m'ho imagino, però quan, no, quan he fet algun concert i la gent se la sap i tal, és com, uah, que bonic això, no? Que vol dir que sí, que també els hi ressona. I, sí, sí.
Això és Clavada, el nou disc de la ràpera i ballarina Oli, que ens ha presentat avui el llançament d'aquest àlbum i de tots aquests temes. Si la voleu veure en directe el 9 de maig, i anunciarà com comprar les entrades, eh? El 9 de maig, que la tindrem a la Sala Vol. Oli, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres
avui. A vosaltres.
Avui. Que vagi molt bé.
Despertar en primavera, bajan las pelotas. apenas se me sube por las venas. Ya no te pienso apenas. Adiós un cactus, adiós un pétalo. Siempre una super nena. Ando arrancando folios de este capítulo. He venido a hablar de mi libro y aquí mi relato. Sintiéndome lo alto, modo Capitolio. He venido a hablar de mi libro. No soy un chivato. Vivo más aventuras que Tom Sawyer. Entre lobas y vampiros. En Crepúsculo, amiga del ron como el Potter. Lo que el viento se llevó, fijo que era épico. Con lo que lucho y lo mal que lo hemos hecho. Al menos lo intentamos, que no es poco y pa' mí es mucho. Estoy más alerta que un chucho. Voy a cargármelo todo. Pum, pum, modo cartucho.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Ai, ara truca. Oi,
vaig a veure qui és.
Qui és?
Sí, digui'm.
Què?
Mira, no t'ho creuràs, és que estic a Ràdio Estel en directe.
I és.
La consellera de la presidència. Jo no sabia que teníem d'això, també. Mare Déu, que bé.
Sí.
Et truco ara en 10 minuts, tu. Fixa't tu, eh?
Però i si és un premi? Té pinta premi, eh?
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, els restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Rodrigo!
Trias!
Què dius?
Ja estàs, m'acabes de deixar sort, eh?
No, ja està, t'ho he baixat, això no?
Sí,
ah?
Sí.
Val.
El volum.
El volum?
Sí.
Dels auriculars.
Què tal, com estàs?
Bé, home.
Bon dia.
Cal cridar?
Home, una mica d'energia, és divendres. Ja, vinga, amb energia, eh?
Els divendres l'energia ja...
Al revés, home, al revés. Que si no, què, el cap de setmana, què?
Com es nota, que ets jovenalla.
Que haig de ser jovenalla, jo. Que haig de ser jovenalla, jo.
Sí. No tant com la que corre per aquí, però...
Ja, això és veritat.
Però
és veritat. He perdut ja facultats.
Exacte. Saps ara intro o no?
Bueno, podem parlar del que tu vulguis.
No, anem a la musiqueta.
Va.
Lineal, no podies veure-la.
Escolta'm, no és gens lineal.
No.
Que si la setmana passada... No és que t'ho posés fàcil, sinó... Saps jo com quan Leo Messi entrenava amb els infantils? T'ho vaig posar una mica així. Ja ho he vingut una mica més joaner.
T'acabes d'autodir Messi?
No, a tu et vaig dir Messi.
Ah!
Et vaig posar a jugar amb infantils.
Val.
Sobre que et faig un complido.
Una floreta.
Un complit. Pompeu Fabra, que va donar 3 volteretes a la tomba.
Escolta'm, va, deixa Pompeu Fabra.
Una cosa.
Això...
Què, no?
Tenia molta pinta d'origen al principi.
No. Hans Zimmer et fotria ja un òrgan o alguna cosa
sé
així.
Sé que és Zimmer. No és Zimmer?
No és Zimmer.
Ah, doncs té tota la pinta de ser Zimmer, eh?
Aquesta pel·lícula va guanyar un Òscar.
Uau.
I dels importants. Home, si et porto no és una pel·lícula que ha guanyat un Òscar a mejor montaje, pues no té gràcia.
És absolutament lineal, això. No ho sé. Té pinta de guerra. Té pinta de pel·lícula de guerra.
Tampoc.
Que no ho és.
Avui lo... Mira que portes la bufandeta de crític, eh?
T'ha agradat, això?
Sí, sí.
Ja te la deixaré per quan vagis
a la masterclass de filosofia tocava avui, eh?
Sí, sí, sí. És dilluns.
Ah.
Com l'heu esplugat.
Res, eh?
No.
Bueno, content. Ja al final de la secció...
No sé si te'n recordes, sí, que la majoria de vegades no la dius.
Es... Tu condueixes aquest
espera't,
programa,
espera't, espera't,
eh?
Espera't.
I no és de submarins, eh?
No. D'ara. No.
Una altra vegada que la banda sonora no... No l'enganxes, eh?
Una altra vegada, com si en fossin tantes.
Bueno, suficients. Suficients per mantenir el meu ego intacte.
Com gaudeixes.
Bueno, parlem d'una mica d'actualitat aquesta setmana o no?
Se m'estaria bé.
Perquè hi ha un tema que ha sacsejat una mica el panorama cinematogràfic.
Sí?
I és, normalment, quan s'anuncien nous projectes, es fan amb un marge d'anys perquè la gent no es desesperi.
Mm-hmm.
Només Marvel té permès aquest punt de... Bueno, et presento aquí 25 pel·lícules.
Pel·lícules del 2045.
Exacte. I el 2029 doncs, ja arribarem a la següent dels Avengers, no?
Sí.
Però aquesta setmana s'han anunciat 4 pel·lícules a la vegada. 4 pel·lícules dels Beatles.
4 pel·lícules dels
4
Beatles?
4 pel·lícules dels Beatles.
Compto, eh?
Una per cada integrant del grup.
Ah, boníssim,
llavors,
això.
Llavors, això té una pinta que pot sortir...
Boníssim.
O molt bé...
O una pífia.
O una cosa irremediable i no es torni a parlar mai més dels Beatles.
Per tant, entenc que...
Hi haurà peli de McCartney...
El hype és...
A veure...
Fer les 4 i una cinquena dels Beatles?
Aquí està... Potser hi hauria la trampa, no s'ha anunciat això, però és una de les perspectives del debat que ha generat aquest anunci... perquè és arriscat fer una pel·li individual de cadascun d'ells...
S'han de
anunciada a la vegada, perquè tu podries provar de dir... Mira, faig una de Lennon,
sí,
com el personatge més carismàtic,
sí,
si funciona...
És estrany que no s'hagi fet...
Provem amb el McCartney, i sí, si no, ens n'anem després als altres dos.
Correcte.
Però no, aquí és en plan, ja et porto el pack sencer dels 4,
sí,
i si funciona, a veure què tal. Clar, a mi se'm desperta una por... que és que ja la primera ja sortí malament i les altres vagin arrossegades, perquè
sí,
evidentment les 4 a la vegada no les estrenaran, però també em desperta un desig de... Feia l'exercici jo mateix, i te'l trasllado, de quants biopics encara estan pendents de fer de personatges que mereixen una pel·lícula i fins i tot una sèrie,
sí,
i mai s'han dut a terme.
Sí.
Tant siguin del món de l'espectacle... com fins i tot això que ens agrada tant del cinema, que és fer cinema dins del cinema.
També.
Perquè jo feia bé l'exercici amb el meu pare,
sí,
i sempre ens preguntàvem per què no hi ha un biopic de John Ford?
Per exemple.
O de Billy Wilder.
Per exemple.
Perquè mira que tenen tela, aquesta
sí,
gent,
sí,
eh?
Sí, 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 sí.
Però en canvi n'has fet un de Joseph Mankiewicz.
Ah, sí?
La pel·li
sí,
de Mank.
Sí, 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 és veritat.
Amb el context de Ciutadà Kane i Orson Welles, etc. Una de Orson Welles sencera, per exemple.
A mi m'encantaria una pel·liculassa que jo trobaria èpica, un biòpic sobre Ennio Morricone.
Mira, per exemple. Potser seria una mica més cafè per a cafeteros.
Segurament.
Perquè aquí component de la...
La bufandeta, avui.
Sí, sí, clar.
Ha estat molt comentari bufandeta.
Tu demanaràs un biòpic de Truffaut, no, ara mateix? I que amb la meitat de la pel·lícula sigui en silenci. I només trompetilles.
No, però d'aquí...
Però tu, per exemple,
bastants anys...
Quin personatge, o sigui, quin personatge històric que no s'hi ha fet un biopic, diries... Ostres, no, ningú se li ha ocorregut. Mira que hi ha
Mira, jo
llibres,
crec que hi ha
segurament.
Pocs biòpics, i no sé per què no s'atreveix al cinema espanyol, a fer pocs biòpics de figures polítiques espanyoles. Crec que n'hi ha molt pocs.
Sí, tu faries algun estil Suárez? O te n'aniries més enrere.
I més endavant.
I més endavant.
I un Felipe González, també.
Sí.
Cosa que trobaria molt interessant.
Que és que potser en vida és complicat,
època,
eh?
En una època determinada. Segurament en vida és complicat.
No som els americans fent un Cheney o un Bush...
No.
O un Clinton o coses així, però...
No.
Però sí que és veritat, que aquí ens falta... Europa li falta molt, eh?
Hi ha
Europa.
Molt poc biòpic.
Europa li falta molt. Un Mitterrand, un Sarkozy...
Mitterrand estaria molt bé.
Perquè de la Thatcher ja en portem... Dos,
dos.
Si incloem
que jo sabia dos.
The Crown,
exacte.
Són dos. I de monarques en portem uns quants.
Sí, home, i tant.
Però de personatges polítics, sí que és veritat. Berlusconi sí que s'ha fet amb Sorrentino.
I tot i així es va...
És una cosa estranya,
una mica.
És una cosa estranya,
sí. Sí, és biòpic, però no...
No estranya, Lolo, eh?
És a dir, queda del tot clar, però no a la vegada.
Ja.
Que és molt Sorrentino.
Però Espanya sí que... Sí.
Angela Merkel.
Exacte.
Es mereix un biòpic, aquesta senyora, trobo.
Jo crec que una sèrie, sencera.
Per exemple.
Però no sé si a Europa això no...
No
encara
sé.
Han d'entrar molt més en personatges, actors... Però se me'n va molt al món americà, a mi. Em fa ràbia, eh? Perquè si penses en cineastes o en actors o així... Que
clar, estic pensant
d'Alemanya, en què agafem? A Bruno Gantz? És que no et queda un altre.
Clar, clar, clar. Però jo estic pensant en viu. Si me'n vaig a l'americana Steven Spielberg, evidentment algun dia s'haurà de fer una història, tot i que ell mateix va fer aquella progressió a la infantesa, etc. Però vaja, jo crec que es mereixerà un biòpic, sí o sí.
Un Scorsese s'ho mereixeria.
Un Scorsese, un John Williams, un...
Sí, sí, però clar, és sorprenent que ens hagi pillat a tots sorpresos, valgui la redundància, de que no s'hagués fet mai un biopic encara dels Beatles. Me'n recordes la pel·lícula de Yesterday?
Sí.
Yesterday s'introdueix als Beatles com a context.
Sí, 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 sí.
Però hi ha un biopic surrealista d'un dels integrants, no vull fer spoiler tampoc, encara no ha passat suficient temps, però sí que ja s'han atrevit més, perquè va haver-hi l'època d'Elton John i Bohemian Rhapsody.
Em va sorprendre molt que es fes un biopic d'Elton John, a mi.
I està acceptat per ell, eh?
Sí, 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 sí. Però de fet, va participar.
Jo insistiré, mil vegades més, és molt millor Rocketman que Bohemian Rhapsody.
Sí, estic molt d'acord.
Però molt millor, eh?
Però estic molt d'acord només pel fet...
De com presenta la història, també.
Sí, d'explicar les veritats.
Exacte.
Llums i ombres. I Bohemian Rhapsody, si t'explica molt bé com va cap a la fama, Freddie Mercury, i passa molt de puntetes per les ombres. Per cert, el biòpic de Bob Marley...
Ai, sí, sí, sí. És que no te'l vaig ni portar, la
setmana passada. Em resulta...
És molt buit.
Clar.
És fred.
No hi ha res.
No hi ha ni contingut polític, i Bob Marley...
No, era absolutament polític.
Si alguna cosa tenia...
Clar, home, evidentment.
Era polític.
I no em va convèncer gens.
La que esperarem aquest any i arribarà és el biòpic de Marvin Gaye. Que aquest és un dels que tinc moltíssimes ganes.
Boníssim, també.
Que crec que van canviar el títol, però al principi era Sexual Healing. Llavors, hi haurà un component aquí per veure cap a on ho traslladen, però Marvin Gaye...
Sí, sí, s'ha de fer. Trobo que s'ha de fer.
No s'ha fet un biopic de Frank Sinatra. Ara m'ha vingut
al cap. Boníssima. Doncs mira, per llums i ombres, ombres. Frank Sinatra...
Martin Scorsese.
Clar.
No t'atreviries? Amb la màfia, pel mig.
Ha sortit alguna vegada en algunes pel·lícules.
Sí, però ha sortit en...
El Padrino, hi ha un personatge inspiradíssim.
I la sèrie de l'oferta,
sí,
de com es fa el Padrino.
Ah, exacte.
Surt el Frank Sinatra, interpretat, faladíssim, i sempre, perquè diuen, m'estan fent de mi, etcètera.
Sí, sí, etcètera.
Bueno, doncs fem una pel·lícula sobre tu. Mira que va fer pel·lis
i
dolentes. O una del Rat Pack.
Per exemple.
Que vale que hem fet Ocean's Eleven, però jo no... És una interpretació...
Lliure.
Molt divertida, però lliure.
Sí, sí, sí.
Veus? Ens hi podríem estar la mitja hora sencera.
Tota la raó. Tota la raó.
Però, ostres, hi ha alguns... I el que ha obert, i fa por, eh? A veure com pot sortir això dels Beatles, i amb quins directors ho fan, i quins actors, i la responsabilitat és molt gran.
Jo crec que sí.
Perquè ja ho hem vist.
Jo crec que sí. A més de córrer a la parcialitat... Recordem que hi ha dos Beatles vius.
Exacte.
I, per tant, compte...
O entres, com va fer Brian May, a ser productor i a intentar una mica encandilar les coses perquè puguin quedar més fredes que no pas en negatiu, o pots tenir problemes.
Clar.
Perquè el Ringo, que jo sàpiga, empàtic i divertit, en certes coses no és.
No deu ser gaire.
Llavors...
Se el conec personalment, però...
No, però ja... Però quan va sortir el documental, els comentaris que va fer... Te'n recordes el documental de com graven el disc de Disney, que va ser un èxit absolut d'audiència a la plataforma? El Ringo, bueno, molt content no estava. Però doncs t'imagina't si li fan un biopic i li fan malament.
Mites.
Come,
boníssima.
Passem als estrenos.
Molta pinta banda sonora, aquesta cançó.
Home, els Beatles, si no són banda sonora, no. De la pel·li dels Beatles...
Mira, aquesta cançó...
Potser tu i jo productors no podríem ser, eh?
No. A mi aquest tema dels Beatles no puc escoltar-lo i recordar Tarantino.
Home, clar.
Jo crec que és absolutament tarantinià, aquest tema.
Sí, i això té una secció, també, el Tarantino. Com, i ell ho parla de que li costa molt a les modernes introduir bandes sonores perquè ha lligat sempre les seves pel·lícules a cançons.
Sí.
Llavors ha convertit aquesta iconoclàstia, violència, música, escenes còmiques, barra surrealistes, barra molt xocants.
Uh-huh.
I quan va contractar Ennio Morricone, per exemple... amb les pel·lis darreres, ell deia, clar, és que em sentia estrany i tot.
Clar, clar, clar.
Introduir el component banda sonora, no?
Tu diràs. Volies parlar de les estrenes de la setmana. Som-hi, abans, però et vull preguntar...
Rauta'm.
Perquè la setmana passada va ser nefast.
Sí.
Com tenim el cap de setmana?
El tenim millor.
Sí?
El tenim millor. I ja està repartit. Tant estrena com la gent que vulgui sortir de casa...
Sí.
Com la que tingui por a que li caigui la mateixa pluja que aquesta nit aquí a Barcelona i es quedi al sofà, sí. Porto estrena de Netflix.
Ah,
així m'agrada. Que va. Tenim aquí Equànim.
Som-hi.
Primero, la pregunta obligada. ¿Dónde te habías metido?
¿Qué cojones pasa? ¿Qué está haciendo?
Té pintas, això, eh?
És una de les perles absolutes,
sí?
Del cinema espanyol del 2023 i encara no entenc, perquè jo la vaig poder veure, no vaig anar al Festival de Sant Sebastià, però la vaig poder veure per els Feroz i em sembla molt estrany que no hagi passat filtres de premis ni tingui el reconeixement que es mereix. Això per començar. La pel·lícula és L'Estrella Azul, que va resultar un èxit d'aquests tapats a Sant Sebastià. El problema, clar, és que estava per allà al mig Bayona i la seva comparsa, i és evidentíssim que la pel·lícula de Bayona està per sobre, pel que suposa i pel que explica, però aquesta pel·lícula hi ha un dels elements que s'ha tractat bastant poc a Espanya en la ficció, s'ha fet molt en el documental, que és la música. La música com a...
Tota raó.
Com a connector, com a lligam, com a part central del guió de la història que explica. I aquesta és una història d'un roquer madrileny que se'n va a Llatinoamèrica. Són els anys 90, és a dir, sí. El rock and roll encara parte la pana. Se'n va a Llatinoamèrica a deixar enrere les seves addiccions i a tornar a trobar-se amb el que ve a ser la seva vocació, la passió per la música, aquelles ganes de compondre, aquelles ganes de tornar a tocar davant d'una sala o en un escenari.
Pemi Fortuny sense la segona part.
Sí, bueno, vale.
Wow.
Més o menys, però no des d'aquesta perspectiva.
Wow.
Llavors, allà es troba amb un avi,
sí?
Un senyor que es diu Don Carlos, que també ha perdut absolutament les ganes de tornar a tocar, d'escoltar música i fins i tot de viure. Llavors, a partir de les seves dues històries, es composa com una... com un guió en el que la redempció d'ells dos, tant de manera individual com col·lectiva, a través de la música, es converteix en un viatge que és bastant dramàtic, perquè al final hi ha un punt de catarsi, però la música, que és això que diem moltes vegades, que moltes pel·lícules sense la banda sonora serien infames i de déus poden passar a quatres o a tresos perfectament, la música, que és aquell catalitzador que l'espectador encara... se sent més partícip del seu viatge gràcies a com està fet el muntatge de la pel·lícula. És a dir, l'actuació del rockero, que és el Pepe Lorente,
sí.
Que qui no el reconegui surt a La Maternal, per exemple, de pel·lícules així espanyoles recents, està molt bé l'actuació, però la clau per mi de la pel·lícula és el muntatge. Perquè tant la direcció com el guió és del Javier Macipe, i ell vertebra la història a partir... d'aquells moments que fins i tot... L'escena inicial, tu la veus i dius... No sé si estic veient un documental de la història d'una persona real o una pel·lícula, o una ficció.
Ui, m'agrada molt a mi aquestes
llavors,
pel·lícules,
introduir-te així em recordava un punt millor per com està presentat el muntatge, però te'n recordes la pel·lícula de Corazón Salvaje del Jeff Bridges?
Sí.
que l'inici hi ha un punt que tu, no, si no coneixessis el Jeff Bridges ni ningú, diries, això és un documental d'un rockero o un cantant de country podrit, absolutament. No tant des d'aquesta perspectiva, però sí allò que t'ho fa molt humà, t'ho fa molt verídic. I a partir de la història d'ells dos, la connexió i la química és molt bona, perquè, com t'ho diria, et fa creure tota l'estona que el que estàs veient és real. O sigui, és veritat. Allò de que fan servir en castellà de és verdad, lo hacen de verdad, doncs en aquesta història em va commoure moltíssim, Joan.
Per cert, per qui no conegui d'on ve, Javier Mazipé.
Ell ha fet molt poca pel·lícula així que hagi saltat a l'escenari més principal, i aquest és el seu projecte més íntim, perquè la direcció i el guió és seu. Llavors, sí que va ser molt estrany que el Cinemàldia no formés part del concurs. Llavors, per això hi ha un punt que va quedar fora pista, diríem així, com fent una metàfora d'esquí, perquè se'n va a la secció aquesta que fan de nous directors i tal, i la gent la veu, tothom que l'ha vist ha sortit apassionat, però la crítica la pesca ara. Jo inclòs. Bueno, la vaig pescar als Feroz, però em va sorprendre que no passés filtres posteriors, no? Llavors, ara és un molt bon, és una molt bona excusa per tornar al cinema i viure una experiència cinematogràfica i musical. Que això en el cinema espanyol, insistim, sol passar.
Passa poc, sí.
No sol passar. I mira que tenim molta cultura de l'audiovisual musical, però hi ha més cultura de la tele i del documental que no del cinema. I aquesta pel·lícula és una molt bona excusa, i sobretot tots aquests que superen els 35, 40, 45 i tenen la nostàlgia del rock noventero.
Ens ho passarem bé,
100%.
Va. Segona.
Raquel, siento todo lo que pasó. Toca pasar página. Ahora hay nuevas personas a las que les importas.
Raquel, ¿has pensado en mí este tiempo?
Ja ho hem parlat diverses vegades aquí a la caravana, els divendres. A nosaltres no se'ns cauen els anells per parlar de megaproduccions exitoses que són infames.
Correcte.
I aquesta pel·lícula és infame.
Sí?
Però infame, absolutament. Ara t'explicaré per què. Però és una de les més esperades, perquè crec que aquesta pel·lícula, aquesta saga, perquè és la tercera part d'una... És que no li vull dir saga, però li haurem de dir saga, perquè jo anava a dir un desastre. D'aquesta saga Teenager, que es va estrenar a Netflix fa 3 anys, que és A través de...
Val.
La primera és A través de mi ventana, que són les adaptacions de les novel·les de l'Ariana Godoy, i aquesta és A través de tu mirada. Vale. Fins aquí, tots situats. Què passa? Dues coses. La primera, aquesta pel·lícula té un públic enorme entre els adolescents, sobretot més els adolescents primerencs, els de 13, 14, 15, i per mi és un perill. Per què? Perquè si aquesta pel·lícula, que és el segon element, no la veus des de la perspectiva irònica... És infame. O sigui, convertiria que A 3 metros sobre el cielo, ojo, fos una comèdia protagonitzada per Cary Grant i Katharine Hepburn. A 3 metros sobre el cielo, Si A 3 metros sobre el cielo guanyaria el Goya, a millor guió, al costat de A través de. Per què? Els dos protagonistes, la Clara Gall i el Julio Peña, ho intenten molt. O sigui, la Clara Gall, a part de que, si tu l'escoltes parla igual que l'Aitana.
Sí?
És una cosa que crec que s'hauria de valorar aquí fer un biopic, potser molt primerenc, i que el faci ella. Però ho intenten moltíssim, però és que el guió és molt dolent. És que la història és molt dolenta, Joan. És que és una història d'amor tòxic, d'amor possessiu, quan ets adolescent, de posar gelos, de... posar-te a les panyes, d'amor a distància que es converteix en un, com una espècie d'obsessió, malaltia, que no et trobes bé, que fas... Aquestes bogeries, que sí, quan ets adolescent et semblen molt romàntiques, però per una cançó de My Chemical Romance i Andando.
Sí.
Però, clar, quan ho converteixes en una saga de molt èxit, converteixes pel·lícules com Crepúsculo o A 3 metros sobre el cielo en obres maestres del cine contemporani.
Compte, eh?
I a nosaltres, quan veiem aquelles pel·lícules, enteníem que allò hi havia un punt de rizar el rizo, de donut glaseado amb virutes de xocolate, ple de sucre, però tenia algun puntet divertidet.
Puc llegir una part del teu guió, sisplau?
Sí.
Respecte a aquesta pel·lícula, Víctor Rodrigo ha escrit el següent. És com negar l'èxit de les hamburgueses del McDonald's, que ja no són d'un euro, o els vapers. Són saludables, senta millor beure gasolina, però la gent ho segueix consumint.
Millor resum no el puc fer. I mira que això m'inspiro, quan faig el guió, i després vinc amb una altra crítica al cap perquè l'audiència vegi que jo no llegeixo guió, ni tan sols quan faig una crítica feridora.
No.
Però no negarem la major de que aquestes pel·lícules funcionen. T'has de preguntar per què, al igual que quan ho fem amb les pel·lícules de superherois dolentes. Perquè hi ha un precedent. Perquè hi ha pel·lícules d'aquest calibre que funcionen i tenen el component mínim per no sobrepassar-se, en convertir-se en una història tòxica, que els adolescents l'agafin com a barem d'alguna cosa, que això per mi és el preocupant, però tenen aquests elements que tu, fins i tot, si te'n vas a les pel·lícules dels 90 o dels 80, que són les cançons que hi posen pel mig, els actors que hi ha pel mig, com acaben les històries, perquè al final, sí, aquesta és una trilogia, la primera acaba com el Rosari de l'Aurora, la segona pel Padregà, i la tercera com acabarà? Ho sabem tu, ho sé jo, ho sap ma mare, i ho sap aquest senyor que acaba de passar pel taxi. Doncs ja està. Però és com Élite, Joan.
Val.
Saps? Però
sí,
per situar-te.
Sí,
la primera temporada, bien.
Sí.
La segona, ja comencem a preocupar-nos. La tercera ens estem preguntant per què, i van per la setena.
Uau.
Què estem fent?
Jo et compro que tenen èxits perquè tenen el seu precedent.
Sí. És a dir, existeix un públic i existeix un gènere.
Ah, exacte. Però això és molt perillós a l'hora de fer sagues.
Exacte. Perquè una és a dir...
Perquè una la colaràs.
La literatura juvenil en això seguirà sent la gallina dels ous d'or.
Clar, home.
Perquè el consum de la literatura o el consum del llibre entrant en el juvenil no té res a veure amb l'audiovisual, sigui sèrie o sigui pel·lícula. Perquè si te'n vas a les sèries, un Riverdale, van per la vuitena temporada i ja no saben ni què fer.
Imagina't.
I cada temporada dura 25 episodis. Jo vaig veure la primera temporada i vaig haver d'ingressar a l'Hospital Clínic perquè no sabia ni què m'estava passant. Per la vuitena. Potser ja no tenia edat, jo.
Ja, sí.
Però en el fet aquest de les pel·lícules, és molt fàcil desgastar-ho molt ràpid. Perquè què estarem dient? Ah, és la nova Crepúsculo. Ah, és la nova La testa un metro sobre el cielo.
Clar.
Ah, és la nova aquesta... Né. I a vegades que jo veig el Julio Peña i dic, noi, és que intentes ser el Mario Casas, eh? I no, només hi ha un descamisado que funciona així, eh? I ahir mateix, Mario Casas ja no fa res d'això des de fa anys i si segueix perseguint el fantasma...
Sí.
Doncs potser ens ho fem mirar.
Està molt bé, a través de tu mirada, fent-ho mirar. Anem a l'efemèride, va.
Per què m'ho fas?
The tables are empty, the dance floor's deserted, you play the same love song, it's the tenth time you've heard it.
That's parlen ell.
Franci, és que... Frank. Com no s'ha voler fer...
Amigo Frank.
Una, ja tindríem el nom, que és La Voz, The Voice.
Sí, clar.
I Andando.
No?
Sí, o home, Frankie. Sí.
No, seria The
Voice. O El Mafioso.
Sí, clar. O... Va, és igual.
Sí.
No ho diré. No ho diré.
Ho he intentat. A Ritmo, de Frank Sinatra, una cançó seva, 1955, que he anat on point a buscar aquest tema.
1955. 55, deixa'm fer càlculs. Sí, ja havia maltractat. Digue'm.
Ai. Aquesta setmana, aquest dimecres, 21 de febrer, feia 60 anys que s'estrenava una de les pel·lícules més icòniques de Hollywood, que ja ha superat la seva pròpia història, perquè la història la tornes a veure ara, i ara parlarem, agafant pinces, és a dir, ja és més llegenda que història normal, que és Rebelde sin causa.
M'encanta.
De James Dean.
Sí.
Tu l'has tornat a veure un parell de vegades?
Alguna vegada, segur, sí.
Però saps allò... A mi passa, eh? cada vegada que la torno a veure, li trauria tant metratge a aquella pel·lícula, li fotria un parell de mastegots al James Dean, en plan, espavila en aquesta toma, que t'està sortint molt rara, o intenta deixar de posar el gest aquest del...
Exacte.
Espatlles caigudes, sí, sí, les celles cap a baix...
Exacte.
Aquest punt, però és impossible superar els 25-30 minuts finals.
Sí, d'acord.
És impossible. Ara bé, aquesta pel·lícula em sembla un exercici boníssim per recordar com funciona el Star System Hollywood,
sí,
perquè James Dean és James Dean per aquesta pel·lícula, sí, però com a actor no és per aquesta pel·lícula, sinó com a icona. És a dir, Star System és ell per això,
sí,
però si tu t'hi pares a pensar què explica Rebelde sin Causa, hi ha pel·lícules que fins i tot abans o després, sí, ho expliquen millor. American Graffiti seria una de les properes que explicaria, sí, un punt més de la joventut perduda dels Estats Units.
Sí, sí, Diario d'un Rebelde.
O Diario d'un Rebelde, si te'n vas més endavant. I a l'Este de l'Eden és la millor de James Dean.
Sí.
De carrer.
De carrer.
I és un punt també d'adolescent trastornat, que, sí, té els problemes familiars i que hi ha un component aquí.
El James Dean ja era molt aquest prototip.
Exacte. Però, ostres, tu si te'n vas a... Tu si pares a pensar als Hollywood dels 50, si te'n vas al component iconoclasta juvenil, és impossible no pensar en James Dean. És impossible no pensar en aquella jaqueta vermella.
Sí, sí,
és impossible,
sí, sí,
no pensar en l'Observatori de Los Angeles. I un dels homenatges de La La Land, que molta gent es creu que Chazelle no ha vist pel·lícules, i ho sap perfectament...
Però sí, La La Land és un homenatge a moltíssimes
pel·lícules. A moltes pel·lícules, però un dels homenatges, perquè tothom es creia que eren només musicals, un dels homenatges és a Rebelde sin Causa, i per això ballen a l'Observatori de Los Angeles.
Uh-huh.
A la part de les afores, sí, sí, la cúpula, sí, 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 que molta gent també ho coneixerà per videojocs, com el Grand Theft Auto, que hi ha sigut
vulguis,
escenaris però absoluts. Però Rebelde sin Causa són aquelles pel·lícules que amb el temps han ballit malament, com a història.
Segurament.
Però com a icona, però jo crec que no para de créixer.
Exacte.
No para... Tu et poses una jaqueta vermella i algú pel carrer o algun col·lega teu... Ah, mira, el Rebelde.
Sí, segurament.
Que ja no sabran ni per què ho estan dient. Però i ja no diran ni el Rebelde sin
possible,
Causa.
Hi ha pel·lícules que ens passen a la memòria que fins i tot, m'atreviria a dir, que no hem vist perquè és cultura popular.
Sí, però 100%. 100%.
Passat d'uns amb uns altres.
100%.
I això ha passat. En poques, eh?
D'aquí uns anys passarà, per exemple, amb Indiana Jones. Estic convençadíssim.
Per exemple.
Perquè tu et posaràs un barret,
sí,
i et tiraran Indiana.
Sí, sí, sí.
I hi haurà gent que no sabrà ni per què.
Segurament.
O el Momento Látigo... 100%.
Si vas amb un fuet pel carrer, també...
Bueno, Carnaval. Què estàs insinuant? No?
Carnavals molt raros.
No m'insinuï res.
Escolta una cosa, anem a la banda sonora, va.
Va.
Diu, no, lineal no és.
Pues
no, no, no,
no. No estàs ubicant-te?
No.
Pel·lícula amb la qual Denzel Washington guanya l'Oscar.
Ara no sé amb quina guanya l'Oscar.
Training Day.
Estic situant ara.
Tros de pel·lícula?
No, estic situant.
Doncs mira,
segur que
és un gran recordatori.
Sí, és Denzel Washington.
És un gran recordatori.
20
anys fa de la pel·lícula, ja.
Estimo el món del doblatge, estimo el món dels dobladors. El doblador de Denzel Washington... Un dia en parlarem. De grans dobladors...
Jo tinc un màster en...
I de no tan grans dobladors.
Sé més de doblatge que de cinema.
Imagina't. Ja en parlarem un dia d'això.
Per favor.
Ai. Divertíssim.
Podem fer una taula, rodona amb actors de doblatge. Així et dono la idea.
Clar, com que no tinc feina.
Bueno, una mica més.
Àngelus, butlletí de l'informatiu de les 12 i tornem de seguida.
Si no torno ja sabeu per què.
Apa, adiós.
Adéu.